Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia, d'ulleres de sol i abric només pel matí. Inici de setmana amb matí fred, però ambient suau i assolellat al migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, avui és dilluns, és 4 de novembre del 2019 i esteu escoltant l'informatiu, la primera edició d'aquesta setmana de l'informatiu de referència al Baix Empordà, el Supermatí, des de Ràdio Capital i en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Entrem en matèria. Concentració davant la comissaria de la Guàrdia Civil a Palamós. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. Un centenar de persones s'han concentrat per mostrar el seu rebuig a la Guàrdia Civil. Mentrestant, el partit de Ciutadans ja ha donat suport al cos policial.
Junts per Catalunya de Torroella critica el desinterès del govern en les seves propostes per les ordenances pel 2020.
Junts per Catalunya ha presentat un seguit d'al·legacions a la proposta d'ordenances fiscals de cara a l'any 2020, atès que, com asseguren, no es van atendre en l'aprovació provisional les aportacions.
I seguim parlant d'al·legacions perquè la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori n'ha presentat diverses a l'Ajuntament de Palamós pel projecte del nou camí de ronda. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. El projecte, que està en fase d'exposició pública, ha rebut al·legacions de l'entitat ecologista que denuncia el fort impacte paisatgístic que tindrà l'entorn de la Cala Salguer i diuen que s'haurà d'efectuar una tala de pins, amb la qual discrepen totalment.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha creat una guia per conèixer millor la xarxa Tràmac. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. Actualment la xarxa compta amb 51 membres i aposta pel comerç de proximitat i la creació d'aliances econòmiques amb altres sectors de la comarca.
Són les 8 del matí i 2 minuts. I el ple de Sant Feliu aprova pujar l'IBI un 3,9% i un euro al mes la taxa de residus. Bon dia de nou, Maria.
Bon dia. El govern ha defensat que l'increment de l'IBI s'ha aprovat després de 4 anys de congelació i una rebaixa prèvia del 2,5%. I pel que fa a la taxa de residus, van argumentar que la voluntat és fer front a l'encariment del cànon dels residus.
I seguim parlant de residus en aquest cas, però a Verges, perquè és el municipi que més recicla de la província. Diuen que reciclen fins a un 90%.
Exacte. Això és el que recull el comunicat publicat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i pel mateix consistori, que assegura que la recollida porta a porta ha fet millorar el reciclatge al municipi.
I l'Institut Montgrí ha ofert un nou cicle formatiu, en aquest cas dedicat a l'esport.
Es tracta d'una aposta per la sostenibilitat i el turisme actiu que, segons l'Ajuntament, ha arrencat amb molta força perquè s'han cobert les 25 places que s'oferien.
Les 8 del matí, 3 minuts, el violoncel·lista Marcel Cervera rebrà l'homenatge pòstum del poble de Begur, Eugènia Güell.
Bon dia, ho faran en el marc de la 6a edició de Begur en Flor, que tindrà lloc a la primavera del 2020. S'organitzaran al municipi diverses actuacions de violoncels i d'aquesta manera l'Ajuntament i l'Aula de Música de Begur volen reconèixer la trajectòria i honrar el llegat d'un dels intèrprets catalans de cello més prestigiosos del segle XX.
I acabem aquest repàs dels titulars de la jornada, o del cap de setmana, millor dit, Palafrugell. Bé, venim d'un cap de setmana, per cert, en el qual el divendres era el festiu de Tots Sants, Dia dels Morts, per tant, i Palafrugell va fer un acte simbòlic per honorar els seus difunts més il·lustres en aquesta Diada de Tots Sants.
Es van realitzar ofrenes florals i institucionals a les tombes dels fills predilectes Josep Torres i Junama i Joan Miquel Avellí, així com a la del fill adoptiu Modest Cuixart, i també al cementiri de Llofriu l'ofrena es va fer a la tomba de l'escriptor i també fill predilecte de la vida Josep Pla.
Gràcies, Eugènia. 8 i 4... Fem un cop d'ull al cel amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Quan comença meteorològicament, com comença, millor dit, meteorològicament aquesta setmana? De moment per aigua o avui no farà falta?
Doncs de moment dilluns l'encetem amb un dia amb domini del sol. Ambient fred a primera hora de la jornada amb valors mínims entre els 9 i els 12 graus al Baix Empordà. Al migdia, però, el temps assolellat farà pujar el termòmetre fins als 23 graus. També destaquem el vent de component oest i sud-oest, que entre mig matí i tarda bufarà amb algunes ratxes d'intensitat moderada. Cap a la nit, la nuvolositat guanyarà terreny i durant la propera matinada i dimarts al matí es produiran ruixats d'intensitat feble. Dimarts serà un dia més variable quan comença un descens tèrmic progressiu que seguirà al llarg de la setmana.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I ahir diumenge va tenir lloc a Sevilla la gala dels MTV European Music Awards, on totes les estrelles del moment hi van brillar. Nosaltres ens quedem amb la Rosalía, una de les artistes catalanes del moment, i que avui és, o protagonitza, millor dit, l'espai que dediquem cada dia a una cançó. Aquest és el moment de l'actuació de Rosalía en aquests MTV European Music Awards. Cançó del dia per Dimi Nombre, de Rosalía, interpretada ahir en directe a la gala European Music Awards dels Premis MTV. 8 del matí, 9 minuts, petita pausa i tornem de seguida.
Soler i Llach, empresa de subhastes de col·leccionisme, organitzarà el dia 7 de novembre a Girona una jornada de valoració gratuïta de monedes i bitllets de col·lecció. Els seus especialistes estaran a l'Hotel Carlemany, Sala Fòrum. Si esteu interessats en vendre o subhastar els vostres bitllets o monedes antigues, demaneu cita al 93 201 8733 o a través del web www.solerillac.com. 93 201 8733 o www.solerillac.com.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Un centenar de persones s'han concentrat aquest divendres al vespre a banda la comissaria de la Guàrdia Civil. Això ha estat a Palamós. Els manifestants volien demostrar el seu rebuig llançant espardenyes contra els agents. Gerard Tascaig, bon dia de nou.
Sota el lema espardenyà de la caserna, els concentrats han llançat sabates davant d'un fort dispositiu policial que protegia l'immoble. Fins al lloc dels fets, també s'hi va traslladar el CDR Palamosic, que es va sumar a la convocatòria de Taula per la República a Palamós. Els concentrats van arribar amb nassos de pallasso i també amb pancartes que deien fora de les forces d'ocupació. També cridaven consignes a favor de la llibertat dels líders independentistes. Presos polítics, llibertat! D'altra banda, el partit polític de Ciutadans a Palamós ja ha mostrat el seu rebuig a l'acció i ha donat tot el seu suport a les forces de seguretat.
8 del matí i 11 minuts. Més notícies. L'aprovació de les ordenances fiscals pel 2020 de Torroella de Montgrí porta polèmica, tot i que es van aprovar fa dues setmanes. La formació Junts per Catalunya al municipi ha presentat al·legacions. També asseguren que el govern no va atendre les seves aportacions, Gerard.
El grup municipal de Junts per Catalunya assegura haver demanat dues reunions amb l'equip de govern per parlar de les taxes municipals, que es van acabar aprovant amb els vots en contra de Junts per Catalunya. Tot i això, Junts per Cat assegura que el govern municipal d'UPM i Esquerra els va assegurar durant el plenari que no havien tingut temps a estudiar en detall les seves propostes. Tot i això, el partit polític català ja va expressar la seva disconformitat en el plenari del passat 3 d'octubre. Segons diuen, van dir: sabem del cert que per part del nostre grup municipal hem fet bones aportacions per a les ordenances fiscals del 2020 i que fins a hores d'ara no hem rebut cap tipus de resposta a un parell de reunions amb molt bones intencions, però cap tipus de retorn. Això és el que va dir Junts per Catalunya en el plenari del 3 d'octubre.
Doncs ja sabem les crítiques que Junts per Catalunya ha emès a l'equip de govern, però volem saber també...
Supermatí.
Quines són aquestes al·legacions que Junts Catalunya ha presentat a aquestes ordenances fiscals de Torroella?
Una de les al·legacions principals és la reducció per part de l'equip de govern de les bonificacions de l'impost sobre vehicles de baixes emissions. Junts per Cat proposa que es mantinguin les bonificacions com anys anteriors. Una de les propostes està relacionada amb la taxa d'escombraries a Torroella de Montgrí. Des de Junts per Catalunya asseguren que caldria bonificar el 90% de la quota als ciutadans en situació de vulnerabilitat econòmica. Però no s'han presentat al·legacions només pels impostos, sinó també en contra de l'augment de la zona blava. Fins que no es garanteixi que l'empresa concessionària compleix estrictament l'aplica de condicions del servei que van assumir un cop va guanyar el concurs polític. Un fet que ja va denunciar al setembre abans de l'aprovació de les ordenances fiscals 2020.
8 del matí i 13 minuts. I ara parlem d'unes altres al·legacions, però que en aquest cas s'han efectuat a Palamós. Les ha presentat l'entitat ecologista Salvem la Pineda d'en Gori. Les al·legacions denuncien el fort impacte paisatgístic que pot tenir el projecte de nou camí de ronda, que ara està en fase d'exposició pública, Pedro Ruiz.
Doncs aquest conjunt d'al·legacions es classifiquen d'alguna manera en quatre grups. Una primera, que és més genèrica i que fa una esmena a la totalitat del projecte de camí de ronda. L'entitat ecologista afirma que és exagerat i innecessari perquè no respon a cap necessitat manifestada pels ciutadans del municipi. En aquest sentit, també té incidència el fort impacte que pot tenir al litoral de Palamós el projecte. Un segon té a veure amb el perímetre de protecció d'incendis que l'explica Zeta Figa, portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori.
Hi ha unes altres al·legacions que estan qüestionant el perímetre de protecció d'incendis tant del Cap Gros, que és al costat de Palamós, com el dels edificis de la Cala Salguer. I aquí és allà on es barregen els dos projectes, el del Camí de Ronda amb el de la franja de protecció d'incendis dels edificis. Llavors, això significa que si ho fan tal com està projectat, han de tirar a terra bastants pins.
Música. Volem aprofundir encara una mica més, per això volem conèixer quines són les dues altres al·legacions que han presentat, Pedro.
Una d'aquestes fa referència en concret a un mirador que, segons expliquen, es vol ubicar molt a la vora del mar, cosa que també afectarà el paisatge de la Pineda. Segons Etafiga, es contravé la normativa perquè és un espai catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I, finalment, una última, que és de tipus legal. Afirmen des de l'entitat que, de fer-se tal com es planteja el projecte en aquesta fase d'exposició pública, s'estaria incorrent en algunes il·legalitats.
És un quart de nou del matí, fem una petita pausa i de seguida tornem.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí. Amb en Miquel 40.
Fem una aturada en el relat de l'actualitat de la comarca perquè, com sabeu, cada dia tenim almenys una entrevista i avui, per temes d'agenda horària, l'hem fixat a un quart de nou del matí. Ho explicava la setmana passada l'emissora municipal Ràdio Palafrugell. L'Ajuntament està molt enfadat amb l'empresa que està fent les obres de remodelació de l'antic Museu del Suro, on s'hi ha de fer el nou espai d'arts escèniques. Van molt més lents, diuen, del que s'esperava. Per tenir més informació, parlem amb el regidor d'obra pública de Palafrugell, el senyor Lluís Ros, el que saludem. Senyor Ros, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti, perquè aquest és un tema ja que ens ve de llarg, perquè això, si no recordo malament, es remunta a principis del 2017. Què s'està fent exactament en aquest edifici de l'antic Museu del Suro?
Bueno, de fet, s'està remodelant l'edifici per donar-li una activitat concreta. N'hi ha diverses activitats, entre elles la de l'aula de teatre i alguna més d'altres entitats del poble, perquè es puguin portar a terme les seves activitats.
Vaja, i quan havien d'acabar aquestes obres?
Sí, portem un any de retras.
Un any?
Pràcticament un any de retras, sí, sí. O sigui, havien d'estar per finals de l'any passat i, bueno, estem arribant a cap d'aquest any i encara estem igual.
Vaja, i, escolti, què li diu l'empresa, si no m'equivoco? L'empresa és Comsa, eh?
És Comsa, sí, sí. Miri, això ens hauríem de remuntar al principi, quan es va licitar aquest contracte. L'empresa que va guanyar la licitació ens va fer saber que no li interessava tirar endavant l'obra. De fet, va ser un moment que, o sigui, quan va sortir aquesta licitació, era un moment que va repuntar una mica la construcció. Llavors, aquestes empreses, clar, subcontraten, i es van trobar que no els encaixaven el nombre amb les subcontratacions que ells havien de fer.
La primera empresa, havien fet uns números a la baixa i a l'hora de...
No. O sigui, ells van fer els números que creien oportuns. Uh-huh. Però, esclar, mentre que es fa la licitació i que s'accepta, passen uns mesos. Llavors, vull dir, aquí va aquest repunt que dic de la construcció, van pujar preus de materials, de mà d'obra, i no els encaixava la subcontratació d'això. Llavors vam recórrer a la segona empresa. La segona empresa ens va dir el mateix. En canvi, Consa, que era la tercera, ho va acceptar. I sigui per això en part. Però durant tot aquest temps que va començar l'obra, creiem, i crec que no ens equivoquem, que ells tenien una sèrie de problemes interns. Amb tot això, aquests problemes interns, els preus, tot plegat, això ha anat derivant cap a aquest retard, que no és que ens el trobem ara, sinó que des de l'inici d'obra vam veure que, o sigui, el ritme que nosaltres volíem no era l'adequat. Hem estat en converses amb ells, hi ha hagut moments que semblava que la cosa s'arreglava, que tirava endavant, però no fructifica, no és el que hauria de ser.
Entenc pel que diu que en el contracte amb l'empresa no hi ha cap clàusula que penalitzi pels retards, eh?
Bueno, podríem arribar aquí. Nosaltres el que hem fet és buscar la solució de que no hagin d'arribar en aquest punt. De fet, a veure, les penalitzacions que hi pugui haver sempre són pitjors que pugui arribar a terme i les coses a cap sense haver-hi problemes entremig. Perquè cobrar una petita penalització, que seria el que tocarien aquí, no ens ho soluciona l'altre. Nosaltres el que volem són solucions i acabar quan abans millor. Sí que aquesta és una, ha estat molt llarga, no? Arribar cap en aquí, que encara no hi hem arribat. Però vull dir que a vegades, bueno, a vegades no, és la primera vegada que m'hi trobo, després de 4 anys i pico de ser regidor d'obra, és la primera vegada que em trobo en un cas d'aquests. Però el que no volem és arribar gaire lluny, i quan digui lluny estic parlant de tribunals.
Senyor...
No cal arribar a buscar un abogat i haver de...
Ja. Senyor Ros, i segons... Vaja, no sé si tenen alguna previsió, si aquesta empresa els ha donat alguna previsió.
Amb aquesta empresa ens van reunir dimecres passat i ara estem en contacte, no li diré que diari, però sí semanalment, com a mínim en contacte, per buscar una solució.
Però per tant encara no tenen una data de previsió de termini de les obres, eh?
No. Hi ha una activitat, hi ha una empresa subcontratada, concretament la que està posant els falsos sostres, que hi està treballant i el lampista està allà treballant, i volem veure, aquests terminis, si es porten a cap, però no descartem res. En aquests moments no descartem res perquè dic que estem a sobre dia a dia i seguint tot el procés d'aquesta obra. No, en aquest moment no puc avançar res, però està tot obert. I quan dic tot obert, inclús que l'empresa deixi l'obra.
Podríeu deixar l'obra a l'empresa? Carai, déu-n'hi-do.
Sí, hauríem d'arribar a una situació, un tancament amistós, si veiem que la cosa no millora, però estem buscant aquesta solució. Ja dic, en aquest moment no puc adelantar res, però, home, la preocupació fa temps que hi és i és gran, i ara ja hem arribat a un moment, un enuig, en fi, que no podem aguantar més així. Ja dic, és la primera vegada que m'ha passat i hem de trobar una solució ràpida.
Senyor Ros, deixem que faci una mica de cunyat. Com es pot garantir que una vegada acabades les obres, perquè és clar, si un dels problemes o el principal problema és aquest sobrecost o aquesta puja amb els materials i amb els proveïdors relacionats amb una obra, com es pot garantir que l'empresa, o sigui, com es poden garantir les qualitats dels productes, dels materials, de les instal·lacions fetes allà? Perquè al final, vaja, fa la sensació que sempre és el primer que rep.
Bueno, aquest ha estat el cavall de batalla. Clar, si haguéssim deixat que ells haguessin fet el canvi en materials, en tal, sí que ja possiblement estaria acabat. Però, precisament, a part de la direcció facultativa, nosaltres, amb els tècnics de l'Ajuntament i jo mateix, cada setmana fem un seguiment. Cada setmana som de visita d'obres i estem veient tot plegat com funciona. I, esclar, el que hem prioritzat, però sobretot, és que no baixarem ni un punt la qualitat que estava en el projecte.
S'ha perdut algun tipus d'ajuda o de subvenció com a conseqüència d'aquest endarreriment?
No, això es feia amb IFS, no, fons d'inversió financerament sostenibles. Hem hagut de canviar i ara està ja amb el pressupost habitual i ja està, no ha passat res. O sigui, nosaltres no, amb això no tenim cap subvenció.
Per tant, no hi ha cap cost afegit, eh?
No. No, ja dic, el que hem estat vetllant és perquè es complissin terminis, que aquest no ha estat possible, i perquè es complissin en qualitats de la construcció, que aquest sí, que fins ara s'està respectant i s'està fent de la manera que els tècnics i la direcció facultativa doncs estan exigint.
Escolti, i vostè, si una cosa té com a regidor és que vostè, vaja, el veiem sovint a les obres que es fan en el municipi, atenent una mica la seva experiència, vostè s'atreveix a fer un horitzó d'acabament d'aquesta obra pel que vostè hagi pogut veure?
A veure, aquesta obra, si ja no realment l'empresa tirés endavant amb força, això en 3 mesos estaria acabat. Ara, jo no sóc gaire optimista en aquest sentit i ja dic que tinc totes les portes obertes a el que pugui passar. Mm. I el que hagi de passar passarà en pocs dies.
Escolti, canviant de qüestió, quin balanç fa del canvi de sentit del carrer o del tram del carrer Torrejonà amb el qual se li ha canviat el sentit?
Bueno, aquí, permeti'm que no hi vulgui entrar, no és la meva àrea. Jo tot el que sigui parlar d'obres parlarem del que vulgui, però llavors jo em poso tot en un altre terreny, que hi ha uns altres tècnics, un altre regidor, i aquí m'estimaria més no entrar.
Li dic perquè, vaja, sé que ja diu vostè que no hi vol entrar, eh? Li dic perquè el cap de l'oposició, el senyor Juli Fernández, diu que s'han fet obres, o s'ha fet aquest canvi de sentit, que no s'adequa al pla de mobilitat de Palafrugell.
Ja li dic, esclar, és el pla de mobilitat. Jo, mobilitat, per mi és una àrea a part, i ja dic, no sóc el titular per pronunciar-me en aquest sentit.
Molt bé, escolti, no deixem de parlar d'obres, però parlem també de carrers. S'han acabat les obres al carrer Cervantes i Progrés, on s'ha fet una calçada única en prioritat per vianants. Quines són les properes actuacions, els propers carrers, on es faran canvis?
Bueno, ara tenim concretament quatre carrers dintre la vila. Tenim el carrer Trefí, la zona industrial, tenim el carrer Manufactures, el carrer Sant Josep i el carrer Josep Irla. Tots aquests quatre, ja tres estan en licitació i el quart aviat també es posarà en licitació per poder-ho fer al llarg de l'any que ve.
Uh-huh. I alguna...
Possiblement n'hi ha un parell que al gener ja es deuen començar.
I quines són aquestes, les obres que tindran allò més afectació per veïns i que s'hagin de tenir en compte els propers mesos?
Bueno, de fet, els que porten sempre més molèsties són els més cèntrics, no? Perquè el carrer Sant Josep, encara que sigui un carrer petit, doncs sempre portarà més afectació perquè hi ha més trànsit, més moviment peatonal, que no passi, diguem, al carrer Trefí. O el carrer Manufactures, que el carrer Manufactures tinguent el Vial Nord, és un carrer que inclús si algun dia s'ha de tancar el trànsit, es pot tancar perfectament i no afecta gran quantitat de veïns. Perquè pel costat nord, recordem que no té cap veí. Hi ha una finca, hi ha tres finques que tenen entrada per altre lloc i després queda l'aparcament que fem servir normalment els diumenges i els dies de mercat.
Senyor Ros, la seva àrea, deia més, una de les que té més activitat a l'Ajuntament, hi ha també una estratègia a llarg termini. Quins serien els projectes més estratègics a abordar, doncs segurament això, a 2, 3, 4 anys vista?
Bueno, a veure, jo diria que n'hi ha un, que és el projecte Estrella, perquè és un consens de tot l'equip de govern, que és el desdoblament de l'Avinguda d'Espanya. Recordem que des de Barcelona...
L'Avinguda d'Espanya, exacte, per la gent que no ens conegui, quin és l'Avinguda d'Espanya? O per la gent que
és el tram que hi ha entre la plaça Floreal i l'entrada de l'autovia que condueix a Calella i Llafranc.
Uh-huh. El tros que va des de l'antic Lidl, per entendre'ns, eh?
O sigui, això baix. Mateix. Val. Bueno, no, del
bueno, sí, sí.
Lidl no.
El perpendicular.
De més a banda del Mercadona, la rotonda que hi ha allà,
exacte,
és la plaça Floreal, i tot aquest tram, que és un tram curt, tram d'aproximadament 1 quilòmetre, però és l'únic tram que des de Barcelona fins a Calella i Llafranc no està desdoblat. I això, doncs, porta uns taps, unes embossades, sobretot el mes d'estiu, i inclús durant el cap de setmana de tot l'any, i això és el que hem de mirar de solucionar. Uh-huh. I aquest és el punt estrella el que estem atacant, que possiblement serà el 2021, finals de 2020 o 2021, que ja hi estarem actuant.
Perquè s'ha fet alguna cosa ja o no? Perquè entenc que això deu passar, ara digui'm allò per desconeixement, però suposo que deu passar per expropiacions i aquest tipus d'operacions també.
Sí, sí, sí. Per això ara estem fent ja valoracions del cost de les expropiacions i de l'obra en si, que no serà barata. Per això dic que és el tema estrella aquest, no?, en quant a obres.
Escolti, vostè en aquest mandat forma part d'una llista nova, Som Gent de Poble. Com està funcionant la dinàmica del grup i en el context del govern actual?
Bé, nosaltres estem molt contents. Vull dir, tot l'equip de govern hem encaixat molt bé, treballem conjuntament, estem contents del que estem fent i sobretot del que portàvem en el programa, doncs també s'estan tirant endavant bastantes coses de les que hi teníem i bueno, amb aquests 4 mesos, de fet, és satisfactori tota l'actuació que tenim allà dintre.
Estan tots d'acord amb la gestió de l'obra pública o hi ha alguna discrepància?
No, fins aquest moment no n'hi ha hagut cap. El meu cap de llista, en Joan Vigues, esclar, estem en contacte molt estret cada vegada que pensem en això, que presentem algun projecte, i la veritat és que, bueno, tenim molta afinitat i no hi ha cap problema.
Doncs escolti...
Ell, i amb la resta d'equip de govern, eh?
Uh-huh. Deia, escolti, que duri la pau i que es puguin anar treballant.
això és el que es tracta.
Senyor Lluís Ros, regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, gràcies per atendre la nostra trucada, per posar-nos una mica al dia. Seguirem també de prop, aviam com evolucionen aquestes obres d'aquest antic Museu del Suro, que recordem ha d'anar destinat, entre d'altres coses, entre altres equipaments i serveis, a l'aula de teatre, que és una acció ja reivindicada fa 2 governs anteriors per part de les entitats de la vila. Senyor Ros, que vagi bé, bon dia i sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Són gairebé 2:45 del matí, falten 5 segons per arribar-hi. agrada parlar també amb els protagonistes de l'actualitat del dia i que ens ajuden sobretot a posar una mica de llum a aquests temes que preocupen a la gent que viu als pobles i ciutats de casa nostra. Entrevista que, per cert, podreu tornar a escoltar quan vulgueu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Més notícies al Supermatí. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha creat una guia per conèixer més a fons la xarxa Tràmac, que vol considerar, que vol consolidar, perdó, la xarxa agroalimentària de la comarca, tot iniciant el camí d'una cooperació público-privada, Maria.
Es tracta d'un projecte impulsat per l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà. Actualment, la xarxa està formada per 51 membres entre empreses agroalimentàries, entitats, centres de recerca i administracions. Amb aquesta guia volen explicar quins són els seus principals objectius, entre els quals destaquen la sostenibilitat, el dinamisme i la innovació del sector agroalimentari respectant el paisatge i l'economia de l'Empordà.
I qui ha col·laborat en la creació d'aquesta guia?
Una dotzena de persones representatives del sector a la comarca, tant des del punt de vista tècnic com IRTA, l'Escola Agrària o la Universitat de Girona, com professional, la pagesia, la ramaderia, la pesca, fan les seves reflexions en aquesta publicació, encapçalades pel xef Quim Caselles, ambaixador de la xarxa. El conseller de Promoció Econòmica i Turisme del Consell, Xavier Dilmé, explica que des de la xarxa plantegen iniciatives que incideixen de manera positiva en la producció i el consum d'aliments de proximitat, en la creació d'aliances amb altres sectors econòmics i en la conscienciació de la població sobre la importància que té l'àmbit agroalimentari.
Gràcies, Maria. 2:02 de nou.
Supermatí, a Ràdio Capital.
I saltem a Sant Feliu de Guíxols perquè el seu ple municipal va aprovar l'augment d'un 3,9% en els rebuts de l'IBI i l'increment de la taxa d'escombraries de 12 euros anuals per cada llar per l'encariment del cànon amb el qual la Generalitat grava la tona de residus no reciclats que es dipositin a l'abocador de Solius.
Aquestes revisions de les taxes es van votar separadament. Pel que fa a l'impost sobre béns immobles, el govern va aconseguir el suport de Guíxols des del carrer després que s'inclogués una bonificació del 50% del rebut durant 5 anys per als contribuents que instal·lin plaques fotovoltaiques. Des d'Esquerra Republicana van argumentar que la situació econòmica no ha millorat per a moltes famílies i que caldria que l'augment fos progressiu. El regidor d'Hisenda, el socialista Josep Maria Muñoz, va defensar que aquest increment s'ha aprovat després de 4 anys de congelació i una rebaixa prèvia del 2,5%. De totes maneres, el regidor no va tancar la porta a estudiar els impostos per a habitatges sense empadronats o de segona residència.
I com dèiem, les taxes de residus també s'incrementen.
Exacte, la taxa de residus també pujarà per a industrials i per a llars, tot i que en aquest segon cas es va explicar que es tracta d'un euro mensual per afrontar l'encariment del cànon dels residus. L'oposició va votar-hi en contra i van criticar que encara no s'hagi fet front a la renovació del contracte d'escombraries que, després de diverses pròrrogues, continua encallat. Esquerra es va abstenir després que el govern acceptés una bonificació de l'impost d'obres en un 90% per a reformes per adaptar domicilis als requisits de persones amb discapacitats o dependència.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
8:35. acabat la notícia anterior parlant de residus i seguim parlant de residus perquè un informe del... Anem a Verges, en aquest cas. Un informe del Consell Comarcal del Baix Empordà i del Consistori de Verges confirma que és el municipi que més recicla de tota la demarcació de Girona. Fins a un 90%, diuen.
Verges és el municipi que lidera el reciclatge a la província amb un 90% de residus reciclats després d'un any de la posada en marxa del servei de recollida de residus porta a porta. Així, doncs, s'ha passat de reciclar el 35% al 90%. Aquests resultats s'han fet palesos en un comunicat elaborat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Verges. Els envasos, les restes d'orgànica, el cartró, el vidre i els envasos suposen un 90% de les deixalles que es reciclen, mentre que el del 10% restant és rebuig. Un rebuig que es recull cada dues setmanes, del qual un 6% correspon a les restes d'escombrar els carrers i el que es recull a les papereres del municipi.
I quina és la valoració que n'ha fet l'Ajuntament?
Doncs l'equip de govern de l'Ajuntament de Verges es mostra molt satisfet amb els resultats obtinguts, perquè veuen que totes les energies dipositades en el projecte estan donant els seus fruits. El Consell Comarcal del Baix Empordà, encarregat de gestionar el servei de recollida, treballa dia a dia perquè els pobles de la comarca puguin tenir models de gestió de residus que s'adecuïn a les seves característiques amb la voluntat de potenciar al màxim el reciclatge.
Molt bé, i saltem de Verges, no marxem de la zona del Baix Ter, però saltem de Verges, anem cap a Torroella, perquè el seu institut ofereix des de principis de temporada, de curs, millor dit, un nou cicle formatiu de grau mitjà de conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural.
Es tracta d'una aposta per la sostenibilitat i el turisme actiu que, segons l'Ajuntament, ha arrencat amb molta força perquè s'han cobert les 25 places que s'oferien i s'ha generat una llista d'espera amb més de 40 alumnes.
Quines són les sessions que reben els alumnes d'aquest cicle, Maria?
En aquest cicle, els alumnes fan classes teòriques i pràctiques a la natura, com conducció de grups en BTT, a peu i a cavall, conducció d'activitats en medi aquàtic, primers auxilis, seguretat i supervivència, fonaments d'activitat física i administració i gestió d'empreses, entre d'altres matèries. L'Ajuntament, el Parc Natural i les empreses especialitzades i locals tenen un pes molt important en la realització d'aquest cicle, ja que gràcies a l'estreta col·laboració entre aquests tres pilars és possible la formació que s'imparteix. Des del consistori preveuen que el cicle continuï tenint força demanda i poder oferir aquest tipus d'estudis a l'Institut de Torroella de Montgrí.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí a l'Avinguda Europa hi ha mercat setmanal i els dissabtes, també al matí, hi ha mercat de segona mà, antiquaris i brocanters a la plaça Catalunya. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta activitat o d'altres, podeu visitar pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes, amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
6 minuts i 3 quarts de 9 del matí. A Castell Platja d'Aro hi ha novetats sobre la Punta d'en Pau, que és una zona de pins situada a l'abadia de Sant Pol, a S'Agaró. L'espai, de 14.600 metres quadrats, és un terreny no urbanitzable i està lliure d'urbanització per la limitació de l'Hostal de la Gavina al sud i les primeres finques de Josep Encesa i Gobert a l'urbanització, Eugènia.
Sí, el propietari volia fer un projecte, en concret un parc d'art amb escultures, però ara l'ha retirat i, per tant, aquest terreny està obert a diverses opcions. El tema està complicat perquè hi ha moltes normatives que protegeixen aquest terreny, tant municipals com extramunicipals, i recordem que d'una banda tenim el projecte que el propietari seu voldria fer i d'altra banda tenim el que vol Junts per Catalunya, l'oposició de l'actual Junta de Govern, que vol que el sòl canvi de qualificació i suggereix que s'expropiï perquè aquest terreny estigui a mans del poble.
Però això ja ho van demanar i justament l'Ajuntament ja en va descartar l'adquisició perquè s'haurien d'aplicar les mateixes limitacions que han demanat els propietaris, no, Eugènia?
Sí, aquest cap de setmana des de Ràdio Capital hem parlat amb la Montse Rovira, que és la tinent alcalde d'Urbanisme, i diu que de moment la decisió no és política.
És una decisió més d'àmbit tècnic en primera instància, per tant posem aquest tema en mans dels nostres serveis tècnics, tant tècnics d'urbanisme com els serveis jurídics, i llavors doncs, que facin els informes que toquin, tant relatius als projectes que puguin presentar els privats com a les peticions, diguéssim, de canvi de qualificació del sòl.
Així doncs, aquests informes tindrien en compte les dues opcions, tant la qualificació nova del sòl, com deia, de que es pogués expropiar, i també el projecte que en volgués fer el propietari. I ara, per tant, cal esperar aquests informes tècnics, que, per cert, no tenen terminis concretats. I després, doncs, ja es veurà què s'acabarà fent.
Gràcies, Eugènia. Són 9:15 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. I aquesta primavera 2020 tindrà lloc la 6a edició del Begur en Flor. I en aquest marc s'organitzaran al municipi diverses actuacions de violoncel. Això passarà perquè es busca homenatjar el violoncel·lista català Marçal Cervera i Millet, Eugènia.
Sí, Marçal Cervera i Millet va néixer a Santiago de Cuba l'any 1928, però va morir l'any passat, al setembre del 2019, a Begur, on residia des de feia diversos anys. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament i l'Aula de Música de Begur volen reconèixer la trajectòria i honrar el llegat d'un dels intèrprets catalans de cello més prestigiosos del segle XX. Així doncs, volen preservar també i donar a conèixer la trajectòria d'aquest músic del país amb motiu de la seva mort, com dèiem, aquest passat mes de setembre.
Doncs, Eugènia, parlem una mica d'aquesta trajectòria.
Sí, mira, era fill del mestre Ernest Cervera, germà de la violinista Montserrat Cervera i nebot del violoncel·lista Lluís Millet i Farga, una família de músics i, de fet, de la família del fundador de l'Orfeó català, Marçal Cervera i Millet. També era considerat un dels darrers grans intèrprets catalans del segle XX i el darrer gran mestre del violoncel català. A part d'un excel·lent violoncel·lista, Marçal Cervera també va ser mestre de moltes grans figures de la música de Catalunya, de les quals va fer bandera a l'estranger, a Itàlia, Suïssa i Alemanya, països on també va desenvolupar bastament la seva carrera musical fins a retirar-se a Begur i seguir ensenyant a moltes generacions de violoncel·listes d'arreu del món.
Gràcies, Eugènia. I avui és dilluns 4 de novembre. Vol dir que venim del pont, de la Diada de Tots Sants de l'1 de novembre. I com cada any, el primer dia de novembre i Diada de Tots Sants, es recorda els difunts, recordem, vaja, els nostres difunts. En aquest cas, a Palafrugell, recorda també els seus difunts més il·lustres. Així doncs, aquest passat divendres es van realitzar ofrenes florals institucionals en record d'aquests personatges més il·lustres de la vila.
Al cementiri municipal es van col·locar uns centres florals a les tombes dels fills predilectes Josep Torres i Junama i Joan Miquel Avellí, així com també a la del fill adoptiu Modest Cuixart. Al cementiri de Llofriu, l'ofrena també es va fer a la tomba de l'escriptor i també fill predilecte de la vila, Josep Pla. D'altra banda, a la plaça de Pau es van posar flors al monòlit que recorda els combatents de la Guerra Civil Espanyola i els deportats dels camps de concentració. I paral·lelament, com ja és habitual des de fa 6 anys, es va commemorar la jornada acompanyada de música sacra al cementiri municipal, de manera que tots els familiars que anaven a veure els nínxols dels seus difunts enterrats al cementiri van trobar-hi un duet musical amb diverses peces clàssiques en directe.
Gràcies, Eugènia. I més notícies, en aquest cas de l'àmbit cultural. La colla castellera Minyons de Santa Cristina d'Aro ha inaugurat un nou local, el nou local de l'entitat, ubicat a l'antiga nau de la brigada municipal, al costat de la zona esportiva. Fins ara, la colla ocupava un espai al pavelló municipal d'esports.
La inauguració la va fer acompanyada de la colla Esperxats de l'Estany. La celebració va començar a les 11 del matí amb la trobada de les dues colles castelleres a la plaça Valdiri Reixac. Mitja hora més tard, les dues entitats van sortir cap al nou local, acompanyats per la colla jove de batucada local per Conautes, i a les 12 del migdia van començar la diada castellera amb l'aixecament de diverses torres humanes. La diada inaugural es va acabar amb un dinar de germanor i l'actuació del grup ganxó de Dirty Rillers, que és una banda de música folklòrica irlandesa. Minyons de Santa Cristina es va crear l'any 2013 per Sant Jordi i el seu bateig oficial com a colla es va fer dos anys més tard, el 2015, estrenant la camisa, que és de color verd poma. Els padrins de la colla van ser els Marrecs de Sal i els Segals d'Osona. El seu primer castell de sis va ser el 3 de 6 i el van descarregar per primera vegada el 23 de febrer del 2014 a Platja d'Aro.
Gràcies, Josep Lluís Vidal. 3:15, temps per l'opinió. Per tancar el bloc informatiu i obrir aquesta finestra en forma de comentari d'opinió, que avui ens arriba de la veu del gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià.
La setmana passada vaig assistir en qualitat de candidat a l'acte d'entrega del Premi Mosca Grossa que el Col·legi de Periodistes de Girona lliura cada any a persones que s'han distingit a criteri d'aquests professionals de la comunicació en facilitar la seva tasca quan recaben opinió i o informació de temes pertinents. A banda d'aquest guardó, també es va lliurar la Mosca Borda, una distinció per a aquells que posen traves a la feina dels periodistes. Durant l'acte, Rafael Nadal va rebre la Mosca del Col·legi de Periodistes de Girona, un reconeixement a la seva llarga i brillant trajectòria com a periodista i escriptor. En el seu torn de paraula, Rafael Nadal va parlar de l'ofici i va garantir-ne la continuïtat sempre que fugim de l'equidistància i ens apropem a la veritat. Intencionadament es referia a mitjans de comunicació, en teoria no renglarats o dependents de certs partits polítics, sinó lliures, els quals haurien d'informar molt més que opinar. En dies convulsos com els que vivim, potser ajudaria a la societat equidistant una informació clara i transparent, una informació que la gent pogués processar sense prejudicis induïts. Però sigui com sigui, és hora que aquells ciutadans que també han apostat per l'equidistància, o com diem en termes col·loquials, han decidit no mullar-se, ho facin, i si és possible, a favor de les llibertats i els drets, que si s'aconsegueixen, segur que també voldran gaudir.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Passen 3 minuts de 3:15 del matí, esteu escoltant el Supermatí, fem una petita pausa i tornem d'aquí, 30 segons.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
Passen 4 minuts de 3:15 del matí. Acabat el relat de l'actualitat de casa nostra, és temps també per fer un cop d'ull a les notícies més destacades de l'àmbit general. Centenars de persones tallen la Diagonal per protestar amb una cassolada contra la visita del rei d'Espanya. Els manifestants es concentren davant l'hotel Joan Carles, on hi podria haver passat la nit el monarca Alba Elegida.
La cassolada es va avançar mitja hora respecte a l'hora d'inici prevista pel CDR i va començar a les 8 del vespre davant d'un fort dispositiu policial a la zona. En pocs minuts van arribar més manifestants, també una columna provinent de l'acampada de la plaça Universitat, i van tallar els dos sentits de la Diagonal. Durant la protesta es van cridar consignes com «Fora el Borbó», «Fora les forces d'ocupació» o «Llibertat, presos polítics». Un grup reduït de persones amb banderes espanyoles va anar a la mobilització convocada pel CDR, on van rebre crits de «Fora feixistes» per part dels manifestants.
I el Ministeri de l'Interior reforça les mesures de seguretat del nivell 4 antiterrorista per les eleccions del 10 de novembre. El reforç serà, diuen, d'especial intensitat i s'estén des del divendres 1 de novembre passat i fins a les 14 hores del dilluns dia 11.
El reforç que s'estén des del divendres 1 de novembre fins al dilluns 11 suposarà un enfortiment dels dispositius de seguretat i de les capacitats d'intel·ligència per part de Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza i Policia Foral de Navarra. S'aplicarà especialment en espais i mitjans de transport, esdeveniments d'oci o lúdics amb alta concentració de persones i en aquells llocs estratègics que són imprescindibles per al normal funcionament de l'activitat ciutadana, especialment els relacionats amb actes electorals.
I Tsunami Democràtic defensa que es pugui votar el 10 de novembre i recorda que el 2011 i el 2015 es van fer mobilitzacions en el Dia de Reflexió. Diuen, si la repressió de l'Estat no s'atura per la jornada de reflexió, tampoc s'aturarà la gent, asseguren, per justificar la seva jornada de desobediència a la Junta Electoral Central.
La plataforma ha convocat a concentrar-se a la tarda i fins les 10 a la plaça Catalunya de Barcelona i altres places de ciutats per fer reflexionar l'Estat, cosa que ha despertat suspicàcies en el govern espanyol i advertències d'intervenir si es considera que cometen delictes electorals. Per clarificar les intencions, Tsunami ha emès un comunicat assegurant que la jornada de desobediència a la Junta Electoral vol mostrar el rebuig a la repressió i a la mordassa de l'Estat.
Gràcies, Alba Elegide. 8 minuts i les 9 del matí. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Aquesta que escolteu és la Lorde, que va publicar el 2017 el disc Melodrama, i darrerament sembla que la seva vida s'ha convertit com el títol del treball, tal i com ha explicat a través d'una carta enviada als seus seguidors. A la carta, la cantant de Nova Zelanda explica que la mort del seu gos Pearl l'ha afectat molt, fins al punt que la creació del seu nou disc no serà igual. De fet, relata que la dirigia fins a trobar idees i que era una llum que havia encès al seu interior i que ara s'ha apagat. Lorde diu que necessitarà temps i també demana paciència als seus seguidors per quan arribi el 2020 i no tinguin notícies del nou disc. Diu, he perdut el meu noi i necessito temps per poder veure les coses bones i així poder acabar això per vosaltres, ha afegit. El disc que estava preparant no serà el que veurà la llum i que quan el seu dolor cicatritzi podrà acabar el nou treball. Doncs així és com un animal també condiciona la creació artística, en aquest cas de la Lorde. I aquest que sona o aquest que sonarà és la veu de Frank Ocean. Bueno, aquest poder no, eh?
put some spotlight on this life. Whatever comes, comes too clear. Do you slide on all your nice like this? Do you try on all your nice like this? Put some spotlight. My favorite part, we see the lights, they got so far. It went too fast, we couldn't reach it with the arm. It's on the wrist, a link of charms. Layer was still a link of parts.
Doncs aquest sí que és Frank Ocean, que ja ha anunciat que presentarà un nou treball discogràfic que es dirà In My Room i que tindrà fins a 17 temes. Nou disc que es dirà DHL, això, millor dit. Frank Ocean, que continua presentant propostes. També volíem fer una repassada d'algunes de les notícies relacionades amb l'univers de la història de la música, que de tant en tant també ens agrada recordar, ja que no oblidem el capdavall, també som una emissora que programa la millor música del món. I a punt de tancar el programa d'avui, com sempre, fem el repàs informatiu del Baix Empordà en forma de mapa d'actualitat de la comarca.
A Palamós es concentren un centenar de persones per mostrar el seu rebuig a la Guàrdia Civil, mentrestant el Partit de Ciutadans dona suport al cos policial. A Torroella de Montgrí, Junts per Catalunya critica el desinterès del govern en les seves propostes per les ordenances del 2020. També hi ha presentat al·legacions a l'aprovació d'aquestes mateixes ordenances.
A S'Agaró, el propietari del terreny de la Punta d'en Pau ha retirat el projecte que havia proposat. Ara per ara està en mans dels tècnics que facin estudis i informin i valorin totes les opcions, també la que proposa Junts per Catalunya d'expropiar el terreny.
A Palamós, la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori presenta diverses al·legacions al projecte del nou camí de ronda. El projecte, que està en fase d'exposició pública, ha rebut al·legacions de l'entitat ecologista que denuncia el fort impacte paisatgístic que tindrà l'entorn de la Cala Salguer i diuen que s'haurà d'efectuar una tala de pins, amb la qual discrepen totalment.
A Sant Feliu, el ple va aprovar l'augment d'un 3,9% en el rebuig de l'IBI i l'increment de la taxa d'escombraries de 12 euros anuals per a cada llar per l'encariment del cànon amb el qual la Generalitat grava la tona de residus no reciclats que es dipositin a l'abocador de Solius.
I ho van fer per la Porta Grossa, amb colles convidades, dinar de germanor i música en directe. Tot plegat per donar la benvinguda al seu nou local ubicat a l'antiga nau de la Brigada.
A Torroella de Montgrí, l'institut ofereix des de principis de curs un nou cicle formatiu de grau mitjà de conducció d'activitats físico-esportives al medi natural. Es tracta d'una aposta per la sostenibilitat i el turisme actiu.
El violoncel·lista Marçal Cervera rebrà l'homenatge pòstum del poble de Begur. Ho faran en el marc de la 6a edició de Begur en Flor, que tindrà lloc la primavera del 2020 i s'organitzaran al municipi diverses actuacions de violoncels. L'Ajuntament i l'Aula de Música de Begur volen reconèixer d'aquesta manera la trajectòria i honrar el llegat de Marçal Cervera, un dels intèrprets catalans de cello més prestigiosos del segle XX. A Palafrugell, a la Diada de Tots Sants, es va honorar els seus difunts més il·lustres i es van realitzar ofrenes florals institucionals a les tombes dels fills predrets de Josep Torres i Joan Ama i Joan Miquel Avellí, així com també a la del fill adoptiu Modest Cuixart. Al cementiri de Llofriu, l'ofrena també es va fer a la tomba de l'escriptor i fill predilecte de la vila, Josep Pla.
I abans d'acabar, com sempre, un últim cop d'ull a la finestra. Traiem el cap i mirem quina és la previsió del temps per avui, Albert Aparicio.
Domini del temps assolellat amb temperatures màximes que al migdia poden assolir fins als 23 graus, mentre que els matins es mantenen frescos amb mínimes que poden baixar dels 10 graus a l'interior de la comarca. A partir de la propera nit i matinada, el pas d'una línia frontal portarà augment de la nuvolositat i també ruixats que seran de caràcter feble. La temperatura baixarà progressivament a partir de demà i durant la resta de la setmana.
Doncs aviam si és veritat que arriba la tardor, que ja començaria a tocar. Marxem i tornarem demà a les 8, com sempre, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, gràcies als que ens escolteu per fer-nos confiança.
Supermatí, amb en Miquel 40.